La caravana, amb Joan Trias. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va, gairebé 10 minuts que passen de les 5 de la tarda i amb qui si no hem de parlar de cinema. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, de ressaca. Dels Gaudí...
Segueix,
de ressaca? Dels Gaudí.
Sí?
Ha durat poc, eh? Va. Ha durat poc.
Ja m'ho permetreu. Que ets cabron.
Bueno.
Se't va fer llargueta o no?
Privilegis de la formació, no, Joan?
Mira, he d'agrair... M'ho deixes dir?
Sí, per favor.
He d'agrair el servei de premsa de l'acadèmia, que es va portar molt bé amb els periodistes, acostuma a fer-ho. Es va portar molt bé amb els periodistes, es van servir un catering que estava molt bé.
Molt maco.
S'ha de dir, a l'Òlium. Escolta'm, no tothom
em pot dir,
menja l'Òlium.
Exacte.
Molt bé, molt bé. La gala una mica llargueta? Sí. Sí, sí, una
pues,
mica...
Pues, aquest any encara, perquè sí? Hi ha hagut alguns anys que hem estat llargs i llargs i llargs. Jo me'n recordo l'any del McLaren, que mare de Déu, perquè li agradava molt fer els monòlegs. Sí. Es va agradar molt a si mateix.
Però ens va, acostuma.
Va estar molt bé, la festa del Carràs. Però es pot dir, no? Els premis al Carràs. Merescudíssims.
Va, i tant.
Bueno, Joan, és que sembla que estigui dient aquí una cosa que no es pot dir,
No, sí. No, m'estic vigilant a mi mateix.
Sí, no entrarem en el top de rècords, no explicarem a l'audiència les nostres xerrades fora...
No, per favor.
Això no farem.
No.
És que ja comencem.
No.
3 minuts portem,
Però és que jo, sense detriment del Carràs, saps que sóc un gran defensor de suro. A mi em va agradar molt.
És que jo crec que la part on la podies premiar ho vas fer, que és el punt de la interpretació, perquè al final és una pel·lícula molt humanista en el sentit que si no t'aguanten els actors la història ja pot estar bé, que no té absolutament cap gràcia. L'altre sí podríem entrar en la polèmica del Carràs, de com es va posar tothom creuadíssim per la nominació d'actors, que no eren professionals, etc. Però molt bé. És el que vam comentar, vam trobar una mica a faltar alguns premis, algunes com Antícora, potser alguns d'Un any o una noche de l'Isaac i la Cuesta, bueno, podrien haver estat lluitats per algun altre més, però la maternal...
Però és bon, la Cuesta,
Sí, és boníssim, és boníssim. La qüestió és, almenys la maternal va guanyar una altra vegada, pues com suro, el punt interpretatiu t'ho donava tot.
Sí.
Però és que era el Carràs i Díaz Mas, com es diu en blanc, al futbol, sense detriment dels altres.
Clar, jo em vaig quedar a la gala dels Gaudí, va acabar la gala, i cap a caseta, que el dia següent hi havia programa.
Diferències.
Vas anar a festa o no?
Sí, llàstima. És que si ho expliquem a l'audiència, que de mi no és fin, no em deixin mai un aparell electrònic, perquè el meu mòbil deu estar ja a Kuala Lumpur.
Què t'ha passat?
Que el vaig perdre, mare de Déu, el vaig perdre en un taxi. El taxi arriba a la porta de la festa. Adeu, festa.
Ai,
va estar maco el hall de l'Udegas.
Sí?
Està molt ben il·luminat. I fins aquí la festa.
Va, fins aquí els Gaudí?
Som-hi.
Fins aquí, per cert, llum barrera bé,
Sí.
Val.
Molt bé els acudits, Està molt bé.
I fins aquí els Gaudí. Què ens portes avui, va?
Va, avui passem d'uns premis a uns altres i sí que és veritat que aquest dissabte hi ha els Feroz i això ja explicarem alguna cosa, sí que hi ha alguna cosa destacable per explicar. Però, clar, hem viscut la nominació dels Oscars.
Sí, senyor.
Llavors, dins del marc de les nominacions dels Oscars sempre hi ha aquella cara B o l'altra part de la moneda, l'altra cara de la moneda, que són el ratzi, que com denominen alguns de la indústria, són el gra al cul dels Oscars, que sempre van anar com molt agraciosets des dels anys 80.
Són una mica de conya, de conyeta.
Sí, la contracultura, per qui no els conegui, els ratzi són com els premis de les pitjors pel·lícules, interpretacions, produccions, els pitjors directors, en plan, anar a fer mal...
Que si no me'n recordo malament,
a la indústria.
Marvel ja s'havia endut algun.
Sí, però sí, hi ha casos com la Sandra Bullock, el Bruce Willis, que han estat als dos costats, el Will Smith me'n recordo, Hal Berry, però aquest any ja han creuat totes les línies, perquè tots són molt de la conya, nosaltres els primers, però van nominar una nena de 12 anys.
Clar.
Que era la Ryan Keira Armstrong per la pel·lícula Ojos de Fuego, que sí, que és una pel·lícula que, no serà aquí l'últim requiem de Martin Scorsese.
Ara.
però van voler anar molt de graciosets. I llavors s'ha establert una altra vegada el debat sobre els premis, tant pel costat del Razzie com per costat dels Oscars. Jo estava molt enfadat amb el tema del Razzie i vaig dir, no ens enfadem, és divendres, anem a l'altre costat, que són els Oscars, vale, i donem-li una mica la volta, perquè les nominacions, si vols, podrem anar discutint després, si ens dona temps, per el que hem viscut i què hi ha...
Jo puc acabar ràpid així, això, eh? Estic, sí? Molt content d'una nominació.
Quina?
Ricardo Darín.
Vale, Argentina.
És a dir, exacte. És que ara anava a dir la data i...
1985.
Aquesta.
Clavat.
No, no, el judici a tot,
sí,
el que va passar a Argentina,
etcètera,
que és una pel·lícula que s'ho mereixia molt,
sí,
molt.
Gent que deia que era una pel·lícula populista, jo crec que no, és una pel·lícula necessària, que cap a veure qui se li acudeix, per qüestions del destí, fer-la aquí, però per començar hauríem de fer judicis primer aquí.
Exacte.
Una cosa que no hem fet.
Estaria bé.
Però
com la tires, eh? Com la tires?
Bueno, cosetes.
Val.
La qüestió és que li hem donat la volta i llavors... Un dels altres grans debats que sempre tenim quan arriben els Oscars és totes aquelles pel·lícules que haurien d'haver guanyat l'Oscar i no el van guanyar. Que ara. Això entra en el segon debat, que era com funcionen les nominacions als Oscars. És a dir, no ens enganyem. És la festa, i entre parèntesis, l'enganyifa...
És una indústria.
...de l'Acadèmia de Hollywood.
Sí, sí, sí.
És la seva festa, fan el que els hi dona la gana i li donaran a qui els hi roti.
Correcte.
Llavors, no entrem aquí en qüestions supercinèfiles i cinematogràfiques.
Exacte, en valoració cinematogràfica no seria el seu fort.
La qualitat, moltes vegades, no pesa el suficient en aquesta indústria, que els agrada més els dòlars que un nen una piruleta.
Sí, senyor.
Llavors... Fent aquesta retrospectiva, nosaltres fem el top 5 de pel·lícules que haurien d'haver guanyat sí o sí si entrem en qüestions cinematogràfiques.
Val.
I la llista és grossa, eh?
Sí?
Joan, és bastant grossa. Comencem.
Va.
Mi amor, prestar mae. El mundo ha cambiado. Amazon nene. Lo siento en el agua. Amazon nehae. Lo siento en la tierra. Haga en nuestro nene, Willis. Lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo.
Com m'agrada aquest inici de la saga.
Dels millors doblatges de la història moderna i de les grans sagues.
Sí.
Tothom recorda la tercera part del Senyor dels Anells, que té l'immensíssim rècord dels Oscars, que el comparteix amb Ben-Hur, i crec que és amb Lo que el viento se llevó, que és el pleno.
Uh-huh.
Que la tercera part, El retorno del rei, va fer 11 de 11 Oscars. Que això va ser el 2004.
Sí.
La qüestió és que les dues entregues anteriors és la gran estafa. És a dir, la Comunitat de l'Anell, que és els Oscars del 2002, que és producció del 2001, perquè qui no ho recordi, sempre és l'any següent de les produccions. 13 nominacions, en guanya 4. Només.
Home.
Però és que qui li treu el premi a millor pel·lícula? Una mente maravillosa.
Home.
Home. Parlem-ne. Podrem entrar en que Una mente maravillosa és una pel·lícula bona, que mereixia la nominació 100%, però en qüestions cinematogràfiques, en qüestions del producte gegant de cinema, i és un cinema fantàstic fet manual.
Uh-huh.
És a dir, tot el que va implicar fer aquella pel·lícula,
sí,
busqueu-ho, perquè és una cosa monumental, sí, i amb el cost que suposava en el seu moment. Però és que la segona part, que és encara més... Bueno, és que em faig sang jo sol, guanya Chicago.
Guanya Chicago?
Chicago va guanyar un Oscar. No és que va guanyar un, és que va guanyar 6.
No ho puc creure.
Millor pel·lícula. Chicago.
No me'n recordava
jo, això. És que el titular es fa sol. És a dir, Chicago coses... guanya... Que sí, sí, que sí, les sí. Dos torres no és la millor, l'any següent ho van compensar... És que m'és igual.
És una mica el titular es fa sol, més Chicago en Hollywood, eh?
Que dius que si li haguessis donat... Va, és que...
Fora. No hi ha res, no hi ha res.
Si li haguessis donat alguna altra pel·lícula que en qüestions de l'èpica cinematogràfica pots entrar a discutir, si vols, que no són el mateix gènere, però és que Chicago en guanyi per damunt de les dos torres...
És una mica escandalós.
I aquesta l'he posat a la cinquena. Imagina't el que ve després.
Ui, Déu meu.
Som-hi.
Estem molt lent avui, eh?
Aquest? Imagina't, o sigui, jo recordava molt l'any 2005.
Sí?
Dels Oscars. Perquè sempre era jo, parlar del 2005 era com parlar-li a un veterano de Vietnam sobre la jungla.
Mm-hmm.
I jo, en plan, que veus fantasmes, escoltes sons... Aquell any guanya Crash,
sí,
que és una pel·lícula que està sobrevaloradíssima per mi. Pel·lícula funcional, Sí, pel·lícula que va a la llaga i a dir-te plora des del minut 1, també. Però el problema és qui té al costat a les nominacions que no guanyen.
Qui tenia?
Brokeback Mountain.
Home. Correcte. Hi va haver molta polèmica amb això.
Capote.
També.
Buenas noches y buena suerte. I Munich, de Steven Spielberg.
Correcte.
És una vergonya. Sobretot quan han passat 17-18 anys després, ho mires amb retrospectiva i la banda sonora que estem escoltant, és a dir, tens dues pel·lícules que són super atrevides, com són Brokeback Mountain i Munich, perquè Steven Spielberg es va atrevir a fer... Però fil parlant de l'atemptat als Jocs Olímpics del 72 i després explicar-te tot el que
pel·lícula.
Fa el Mossad i com ho fan i les llums i ombres, etc. I, evidentment, Brokeback Mountain. Però és que Capote també t'hagués pogut entrar,
sí.
Perquè el personatge
sí,
mereixia
sí.
I totes les llums i ombres dins del món de Hollywood i Buenas noches y buena suerte és un escopitajo a la cara al sistema de mitjans dels Estats Units
sí,
i a la persecució a la caça de bruixes de McCarthy. I guanya Crash. Històries creuades de la llagrimeta. Fantàsticament. La quarta, Joan. És que, la quarta
és que,
de la llista.
És que clar,
ens farem mal, eh?
Se viene gorda, eh?
Farem mal. Seguim. City of
stars, are you shining just for me? Aquesta pel·lícula jo li donaria un Òscar cada any.
Ja li haurien d'haver donat l'honorífic.
També.
Si podríem posar la cançó, si la banda sonora sencera, tota la secció i sí. Que el titular es fes sol.
Sí, 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 sí.
Però és que no té cap ni peus. A sobre, és tan sanguinària l'anècdota que per 10 minuts, com la independència una mica, d'allò 97 segons,
sí, sí, sí,
havia
sí.
Guanyat.
Clar, aquesta va ser la del sobre, eh?
Exacte. Que la gran teoria és que va ser Leonardo DiCaprio, que aquesta no te la saps.
No.
No et saps, aquesta teoria.
Ja, no.
Si perquè no s'hagi situat, la Land hauria d'haver guanyat el 2017
sí.
Per damunt de Moonlight, que Moonlight no se'n recorda ningú l'any següent.
Va ser
l'humorista... Sí, el Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel, que va sortir amb el sobre, va llegir...
No, va ser el Warren Beatty.
Perdó, correcte.
I el Jimmy Kimmel va sortir a corregir.
Va sortir amb el sobre, va dir, perdó, m'he equivocat, i tothom es pensava que era una broma, i no ho era.
La gràcia està, i això l'anècdota és encara més divertida, que és que el sobre no és que li haguessin donat un que posés millor pel·lícula la Land, sinó que li van donar el sobre que posava Emma Stone. Per la Land. Qui li dona el sobre? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio és el que atorga el premi a Emma Stone. Què li ha passat Leonardo DiCaprio amb els Oscars? Que no l'ha tractat gaire bé. Potser va voler fer la prometa. L'anècdota està aquí.
Pot ser.
Allà es va veure.
Val.
La qüestió és que Moonlight, per molt que la temàtica sigui molt bona, a mi que em perdoni qui vulgui anar de megantès i que em parli de teories metafísiques i de qüestions oníriques sobre el cinema. La Land està molt per sobre de Moonlight, però molt per sobre. Que això no significa que Moonlight no sigui una bona pel·lícula.
Correcte.
Una de 100 pel·lícula.
Sí, no, bona pel·lícula, sí.
Amb el temps passarà a ser de 100. Per com tracta, el que tracta i amb quina intenció. Però és que La Land... Bueno.
Jo saps que ja estic meravellat amb La Land. Encara, eh?
Va ser un absolut escàndol. I això queda dit i quedarà dit per los años de los años i per los siglos de los siglos.
Amén. Ara falta que em diguis, i estem... A la tercera.
I estem a la tercera. Ojo a la segona.
Vamos, hijo, no arrasáis. Seguid haciendo surf. No se ha
hecho. Señor, maldita sea. No es muy arriesgado hacer surf aquí.
Cuando yo digo que esta playa es segura, capitán, es que es segura. Y punto en boca. Me sobran huevos para hacer surf aquí. Y voy a demostrárselo. Dame esta radio, soldado. Paloma 4, aquí Gran Duque 6. ¡Maldita sea! ¡Bombardeen esos árboles!
Gran Duque 6 recibido. Aquí Paloma 1-3.
¡Arrásenlo todo!
M'encanta l'olor a l'Apple por la mañana.
És que, mira, a veure... Francis Ford Coppola, l'any 78, fa segurament la... Si no existís el Padrino, és a dir, si posem el Padrino en un...
Compte aquí.
En un univers paral·lel...
Clar.
És la seva millor pel·lícula, sense cap mena de dubte, per com ell s'implica a nivell emocional, a nivell cinematogràfic, a nivell del guió, a nivell dels papers, dels actors, de la tria, de tot, fem i de la intencionalitat.
Fem una mica de fastiguet perquè sempre estem d'acord. Jo crec que el Padrino crec que és la millor saga de la història del cinema.
Jo
podríem discutir si la tercera entra o no.
Sí.
Però Apocalipsi Now és una de les millors pel·lícules de la història del cinema.
Llavors, quan arriben els Oscars, et trobes que l'han nominat 8 vegades. Dius, fantàstic.
Està bé.
S'emportarà les 8 i el Francis Ford Coppola...
Jo l'hauria que l'hagués nominat a tot.
Haurà d'emportar-se un carrito de la compra per endur-se l'estatueta.
Sí.
Se n'emporta 2 i no guanya millor pel·lícula.
Home.
Qui guanya millor pel·lícula aquell any? Kramer versus Kramer. Sí, però no és que sigui vergonyós, sinó que hi ha un punt de que evidentment entra el debat, no el debat, sinó la confirmació absoluta que quan entrem en qüestions polítiques en uns Oscars que estan completament polititzats, quan pica coses que no els agrada i no els agrada rascar-se, fan veure que l'han nominat, fan veure, oi, que bonito, passem 4 clips, aplaudim al Francis Ford Coppola, que estigui a la tercera fila, i després no li donem res.
Perquè aquí, tornem a dir, que, o almenys a la meva opinió, Kramer contra Kramer és una molt bona pel·lícula.
Segur, i per això es mereix, la nominació. La qüestió és que Apocalipsi Now la implica... I tu ho saps, i els acadèmics ho saps.
No li fa ni ombra.
I saben que es fan premis a la direcció, i no és pel fet que estigui un senyor darrere una cadira i aguantant una càmera, sinó per el que implica la producció, i la producció que va fer Francis Ford Coppola amb Apocalipsi Now i el Vietnam, i la primera pel·lícula que parla amb cara i ulls dels horrors que era allò, i fins i tot amb una temàtica molt més, que a vegades és humor negre com el que hem escoltat, ostres, quan passa el temps, i quan han passat ja 45 anys, és que és una vergonya absoluta que no l'hagi guanyat.
Absolutament.
I que, i que seguim parlant d'Apocalipsi Now i Kramer contra Kramer, te la poses un diumenge.
Sí.
Però sense com t'ho diria, sense defenestrar-la,
És a dir... No, és el que dius, que Kramer contra Kramer és una molt bona pel·lícula per mirar-te a casa, està molt bé, però Apocalipsi Now és una pel·lícula de culte.
És?
Sense cap mena de dubte.
És que es passa a totes les escoles de cinema. Però la qüestió és que la vergonya absoluta s'ha provat durant molt de temps, però encara queda una que és molt bèstia. Però abans d'aquestes, jo et porto 3 mencions honorífiques.
Va.
Que les he volgut també colar. Bon, que és... L'any 1990 guanya Bailando con Lobos, la pel·lícula, del Kevin Costner, per damunt de Goodfellas.
No! No!
És que és gros, eh?
Goodfellas és uno de los nuestros,
Sí, saps qui també no es va portar res? Martin Scorsese, que no guanya de direcció. Recordo que va guanyar millor director per primera vegada amb Infiltrados, 2006, estem parlant, eh? La segona és, i també aplica el Martin, 1980 guanya la pel·lícula, millor pel·lícula, Gente Corriente, ok?
Sí.
Per damunt de Toro Salvaje. I
és molt bèstia,
1963, que aquesta és de traca, mocador i enfonsar el Camp Nou, Tom Jones, la pel·lícula, per damunt de Cleopatra. Que a Cleopatra no van nominar ni a Elizabeth Taylor a millor actriu.
No ho puc creure.
Ni a millor actriu.
No ho puc creure.
Aquests són les mencions honorífiques.
Però uau,
anem al top número 1.
Va.
Despejad la rampa! 30 segundos! ¡Tediosos 10!
Hilera de babor, hilera de estribor. Avancen rápido evitando los embudos de mortero.
Entre uno y otro quiero ver mucha playa. 5 hombres es un chollo. Uno es tirar munición.
Que no entre arena en las armas. Cada uno a lo suyo y con decisión. Nos veremos en la playa.
Una de les millors seqüències inicials de la història del cinema no és reconeguda pels Oscars al 1998. Començaré a fer la llista per baix.
Val.
Perquè és segurament el pitjor any de la història dels Oscars, perquè té una intrahistòria que es va saber després.
Sí.
Que és que tu tens a millor actor, guanya Roberto Benigni, per La vida és bella, una estafa piramidal que no s'ho creu ni el Tato, per damunt de Tom Hanks, què ha fet Tom Hanks aquell any, ara ho direm. Millor actriu, Gwyneth Paltrow, per la pel·lícula que ara anirem a destripar i segurament, bueno, que tanquin a la presó.
No, no, no.
El millor guió original, Shakespeare in Love.
Wow.
I millor guió adaptat, Dioses i Monstruos.
Correcte.
Que són les dues pel·lícules que haurien d'haver guanyat els Oscars i s'haguessin hagut de matar per aconseguir millor pel·lícula. La cançó que estem escoltant ara, que és La delgada línia roja,
sí,
de Terrence Malick.
Sí, senyor.
I la seqüència inicial, una de les millors seqüències inicials de la història del cinema, és Salvar el soldado Ryan.
Que no sé si m'ho compres o no, però Salvar el soldado Ryan jo la defineixo com la gran predecessora del que va significar Band of Brothers.
Evidentment. I a més perquè Band of Brothers està produïda per Tom Hanks i per Steven Spielberg. Sí. Steven Spielberg només li donen el millor director. Però és que la intrahistòria que es va saber després, sobretot quan es va aixecar l'escàndol de Harvey Weinstein, és que Shakespeare in Love guanya 7 Oscars de 13 nominacions. La vergonya és absoluta perquè la productora i distribuïdora és la Harvey Weinstein Company.
Home.
I de la pasta que havia fotut, i dels regals que havia donat, i dels pentinats que tenien els gats als acadèmics, es guanyen aquests 7 premis. És una vergonya, perquè Salvar el soldado Ryan, per molt que no vulguem entrar en qüestions de la bèl·lica, o que ja no és l'època de l'antic Hollywood, que es feien aquelles produccions que guanyaven el Puente sobre el Río Kwai, sí, també va guanyar en el seu moment, s'ha d'entendre que és per primera vegada que els hi diu, no els americans, el planeta sencer, que allò no va ser el Campo de Rosas.
Correcte.
I l'altre és que tens la segona cara de la moneda, que no és l'oscura, sinó que és l'altre costat, que és el Pacífic, que és la delgada línia roja, que significava la guerra al Pacífic, sobretot pel fet de que en el cinema nord-americà el que era aquell bàndol era només els japonesos són molt dolents, les bombes atòmiques no sabem què són.
Correcte.
I mai hem sabut realment què implicava anar a totes les illes del Pacífic i rebentar-ho tot. Ni tampoc s'havia implicat cap mena de moralisme, ni humanisme, ni diàlegs entre soldats que impliquessin qüestions més enllà de hay que atacar este punto.
Clar, Víctor,
i això Terrence Malick ho fa.
Passen coses al món del cinema, aleshores, veient tot això, coses que no tenen gaire sentit, com per exemple, que arriba, i no seré jo qui li tregui el títol honorífic de Sant en aquesta secció, Sant Christopher Nolan et fa un pel·liculot de Segona Guerra Mundial, però és que, senyors, tot allò ve precedit per aquestes pel·lícules. No existiria una pel·lícula de guerra com la que va fer Christopher Nolan sense La delgada línia roja o Salvar el soldado Ryan.
Steven Spielberg és el millor relator d'històries del cinema contemporani, ho hem dit moltes vegades, i toca tots els pals, però és que en aquesta llista ja te l'has trobat, tant a Múnich com a Salvar el soldado Ryan, i sobretot el fet d'introduir un realisme sense paternalismes sobre la guerra i sobre la brutícia, la sang, el fang, i el que implica de veritat està amb la càmera a primera línia. És a dir, el que va implicar pel repartiment. És a dir, Tom Hanks i tot el repartiment van fer un entrenament dels marines per poder fer aquella pel·lícula.
Deixa'm fer-te una pregunta abans d'acomiadar-te, Víctor, perquè hi va haver certa polèmica perquè no se sabia i no se sabia si aquests Oscars tindrien o no presentador o presentadora. Se sap si en tindran,
sí.
No en tindran?
Sí, Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel, eh?
Jo crec que és l'adequat en el sentit per intentar curar-se del 2017 i del 2018.
I de l'hostiot de...
Però és que si no, en qüestions televisives, sense presentador els Oscars no té ni gràcia.
Correcte.
No té ni gràcia. Correcte. I estem allà per, mira, anar apuntant coses i la festa que farem nosaltres.
Sempre, sempre. Sí. Víctor Rodrigo, com sempre, gràcies. T'esperem la setmana vinent per parlar de més cinema. Que
així
bé.
Serà.
Ràdio Estel. Acompanya el segon cafè del dia d'actualitat i entreteniment amb el magazín del matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 11:15 a 2. El magazín del matí a Ràdio Estel. Perquè el segon cafè sempre és necessari.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Safareig per principiants, amb Sergi León.
Bueno, aquesta música que sona catifa vermella també. Sergi León, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Sergi León, però també amb Sílvia Muñoz. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I també amb Núria Ros. Núria Ros, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què, com ho comencem, això?
No, la veritat és que això ja és com un telenotícies, no? Tenim seccions, no? Sí. Esports, Shakira, Piqué...
Home,
finances, Tamara Falcó... tenim diverses seccions, no? Per què ja comencem?
Obrim amb Tamara Falcó. Has nomenat Shakira, Piqué, eh?
Sí, també.
Jo ahir, a l'acabar el programa, vaig dir que, claramente, ostres, aquí tindríem alguna cosa especial.
Ah, sí? Tenim alguna cosa especial?
Ja veurem.
És la seva secció... I no ho sap. Et portem molt bé, eh? Fem sorpresetes, Sergi León.
Tamara Falcó, que no acaba mai això, eh?
La Tamara Falcó, home, tenim bombasso.
Sí?
La bombasso, home, ja tenim data, no? Tenim data pel Bodorrio.
Sí?
Sí,
tenim data pel Bodorrio.
Després de tot el que ha passat.
Dissabte 17 de juny.
Sí?
Hi ha el Bodorrio de l'any, que jo espero que siguem enviats especials.
Sí, que és la data del principi de tot. O sigui, no l'han ni canviat ni el lloc.
En sèrio?
Ni el lloc, no han canviat res. Absolutament res.
17 de juny? A on?
A la finca del El Rincón.
Ah, El Rincón.
Que no sé on està.
Et va bé, tu, Núria, de data?
Sí, no, sí? Per gestionar-me, agafar un algo i ja farem una connexió des d'allà. Jo okay, suposo que me'n convidarà la Tamara.
Home, i tant. I el que va bé és que la finca ja és de la Tamara Falcó.
Sí, sí, sí.
No tens que reservar.
En el documental de Netflix que s'ha fet sobre la seva vida surt la història d'aquest Rincón.
Sí.
Home, clar, així, molt fàcil, no?, casar-se també.
Sí, sí,
sí, sí, no, perquè estan molt amoïnats, sí, que estan molt amoïnats, perquè, clar, diu, és que solo tenemos 5 meses, no? Que, no, és veritat, és poc temps per organitzar això, però per la gent que treballem, no?, pels pobres...
Correcte,
és fotut,
no? Ara anava a dir.
Per aquesta gent que no foten res.
I algú deuen tenir preparat.
Acabo d'escoltar una cosa. Parem màquines.
Què ha passat aquí?
Parem màquines. Acabo d'escoltar a Sílvia Muñoz dient així qualsevol ho prepara una boda. Que ens has d'explicar alguna
cosa? No, home, per favor, no.
Dic, igual ja està resultant complicada alguna gestió.
No, molt complicat, no, encara no.
Tenim experiència amb aquest tema. No, el tema era aquest, no, que quin problema, no? 5 mesos, tot el temps del món...
Però quanta gent mou una boda d'aquestes característiques? Déu-n'hi-do, no?
Aquesta gent.
Quin irà...
Amb recursos il·limitats.
Hasta el tato.
Bueno, i exclusiva, tens un pressupost limitat. I gran part d'això està, bueno, més que patrocinat.
Són bodes d'aquelles amb helicòpter, per sobre de boda.
Sí, que les sabatilles de les... Després de la festa, les dones no s'hagin de treure els tabons...
Les manoletines.
Sí, d'alguna marca seran...
No, tingueu clar que aquell dia els informatius obriran amb això.
Òbviament.
Sí, em feu una idea,
home,
sí.
És un hito, eh?
Sí, sí,
que
home.
A
veure si arriben. No.
Molta conya, però jo no sé...
D'aquí el juny... Espera't.
És veritat?
Alerta que hi ha molts festivals on posar les banyes.
No, però jo ja veig per on va.
Algun vaticini o no?
Home, no, perquè, clar, l'Iñigo Nieva, aquest pollastre, amb aquests mesos que queden, o sigui, el tio ja apuntava maneres, és molt de temps, no? Anem a veure si aguanta l'home.
De moment ha dit que deixa la nit.
Ah, sí, no...
Ha dit que deixa la nit.
Ostres,
quin titular.
Com un gest. És a dir, entenc que no sortirà de festa.
Però llavors és que ha abandonat la seva empresa.
No, això ho manté, crec, això ho manté. Però que ell activament no se'l veuria bastant.
S'esforçaran no posar les banyes.
Ell es dedica això, amb aquest món de la nit,
Sí, és empresariat.
Bueno, aquest paio que l'he investigat una mica perquè em genera certa inquietud. O sigui, aquest tio...
Et genera inquietud?
Sí, sí, dius, aquest, d'on ha sortit aquest home? És enginyer industrial.
Sí, sí, sí.
Com ara jo, però ell va veure la llum. Va dir, no, això de pencar molt, no.
No, en caso...
El tio és dissenyador de cotxes. Va començar per aquest camí. I des del 2018, que es veu que no dibuixa un punyetero cotxe, ell es va dedicar a la nit i va obrir una discoteca, el més normal del món per un enginyer industrial, i va dir, pues, obrir una discoteca i s'ha acabat això de pencar i matinar i tal.
Clar. Prioritat.
I va veure el barraquetasso, ho he dit també, Walter, sí, i va veure l'oportunitat i el tio, pues, Tamara Falcó. I anem a veure si aguanta, no? Té 5 mesos, pobret.
5 mesos i casa. Després el que aguanten casats, que aquesta és una altra.
Sí. Bueno, no, i després del casament hi haurà exclusiva d'embaràs, eh? Sí, eh?
Podem fer porra.
Ui. Voleu fer porra?
Podem fer porra del que dura.
Vinga, va.
Sílvia Muñoz.
De quan aguanten?
Sí.
Després de casar-se,
parleu. Després de casats, eh? Sí.
I aixa de noces, aguanten?
Sí, i tant.
He vist pel·lícules que duren menys, eh?
Jo crec que 3 anys.
Opa, aquí!
Amb bombo inclòs, bueno, eh?
Molt sí, home, optimista, no. Sílvia Muñoz, 3
anys,
eh?
Va.
3 anys, jo crec, que, jo crec que quan quedi embarassada i tal ja li fotrà la patada. Li fotrà la patada a l'Iñigo, dirà, ja està, ja saps el teu servici.
10 mesos.
10 mesos, eh?
Sí.
Ostres. 10 mesos, quin exacte, sí. Quin càlcul? Tens algun... Sí.
No vull...
Regla 3 o alguna cosa?
No, perquè el 10 és el meu número preferit i no vull arribar a l'any perquè no arribaran a l'any i ja us ho explicarem. Bueno, sí, 10 mesos, ja us ho explicarem aquí, no? Que ara hi serem, sí.
3 mesos.
3 mesos?
Sí.
Ostres, i amb aquesta segona...
Acabar l'estiu.
No, però hi ha una raó.
A veure...
Hi ha una raó.
Ah, ja sé què diràs.
Home, i tant, l'època de més divorcis és acabar l'estiu.
Ah...
Sí.
Compte aquí, eh?
Ostres, però és que clar, es casa a l'estiu...
Raó científica.
No, o sigui, vols dir que no aguanta ni a l'estiu?
Es casa... El setembre, octubre, ja...
Bueno,
hi ha notícia.
Bueno, doncs pues mira que bé, tindrem una altra exclusiva, no?
Veus?
No para la feina, eh? No para la feina, això. No para.
Parlaves de Shakira i Piqué, que segueix també el col·laborat d'això?
Sí, home, i seguirà.
Sí?
I seguirà, home, perquè tenim una altra exclusiva en aquest sentit, perquè treu una nova cançó, la Shakira.
Sí.
És veritat.
Sí, la setmana vinent.
La setmana vinent.
Home, clar. El 2 de febrer.
Però és una col·laboració amb Karol G.
Ah, sí, però després de la rajada anterior.
Sí, però...
Està collonit. Serà de Karol G, jo crec.
Sí, però alerta, perquè el dia 2 de febrer és el dia que fan anys tant Shakira com Piqué.
Ah, i ho treu el mateix dia.
Oh, quina mala llei! Hem pogut llegir aquesta cançó, tot i que sigui de Karol G, parlarà de desamor, de ruptures. Alerta.
Oh, però és
no crec
també...
que sigui tan bèstia com aquesta que escoltem.
En defensa una miqueta potser de la Shakira, gran part de les seves cançons també van en aquesta línia.
Sí, és veritat.
Vull dir, és una tònica que a ella li agrada bastant.
Jo ho sento, però després de la rajada de l'última cançó,
no
jo crec que està collonit hasta el jardiner. No, la casa, no, ja està tothom esperant.
Saps qui pot també estar acollonit o acollonida?
A veure, qui?
Clara Puigpiqué, molt bona tarda.
Bona tarda.
La Clara Puigpiqué, no sé si us en recordeu la setmana passada que us vaig comentar que hi havia una persona que de cop i volta, com que s'havien ajuntat els tres astres amb aquests tres noms i cognoms, se li havia, li han esclatat les xarxes socials en seguidors amb comentaris, amb likes, amb Clara...
Compte. Clara?
Puig.
Que és el segon de Chia, no?
La Puig és la tercera en discòrdia, sí, no. Quarta en discòrdia, no se sap.
Hi ha una nova, eh?
Sí, hi ha una nova.
Val. Espera. Anem a reorganitzar-ho.
Anem per pams, eh?
Clara és el mateix nom
que
Clara Chia. L'actual nòvia.
Val. Puig és el cognom d'una nova que ha sortit per aquí.
D'una nova, sí, que en principi li hauria també posat les banyes.
Però és que, a més, de segon cognom es diu Piqué?
Sí. No, ho té tot.
Clara Puig Piqué, què ha passat aquí?
No ho sé, jo dèieu que està collonida, no estic. Jo m'estic passant la merda.
Perdona una cosa, Clara, en quant t'han pujat els seguidors a les xarxes?
Clar, a TikTok, que jo quasi no el feia servir, en un parell de setmanes tinc quasi 2.300.000.
Uala, quina barbaritat!
2 milions en 2 setmanes?
Sí, i sense haver fet res, perquè clar, al final jo he nascut amb aquest nom.
Escolta'm, has pensat en aprofitar-ho i economitzar-ho, això no?
Estem pensant en possibles formes, però crec que el tema no dona per tant.
Bueno, de moment la cosa està allargant, eh? Cada setmana surt algú nou. Algú podeu fer.
Jo espero que la nova cançó vagi per un altre tema, perquè si no em vull imaginar el rebombori de la xarxa.
De les persones que t'han començat a seguir de les peticions, primer, no sé quantes peticions a l'Instagram tens a dia d'avui.
A l'Instagram, com el tinc privat, m'han arribat 700 sol·licituds.
És que poca broma,
això
eh?
Això és una bogeria. O sigui, sí. Com ho has fet, això? Has silenciat el mòbil ja perquè no estàs farta? O...
Sí, he activat el modo consumo de la bateria perquè, si no, era inviable.
Clar.
I a Instagram sí que no l'has acceptat perquè és privat, però a TikTok unes 5.000 persones m'han començat a seguir en
5.000 persones.
10 dies.
Clar. Perquè, clar, això et comença a passar... A partir de què? A partir de la cançó? A partir de la notícia de la separació? A partir de quan et passa això?
Això em comença a passar a partir de la cançó, que la gent em comença a confondre amb Clara Chia, perquè suposo que la gent hauria buscar Clara i Piqué,
sí.
Llavors la gent em començava a seguir a mi.
T'han arribat, és a dir, t'han increpat? T'han arribat a increpar per la xarxa?
No,
eh?
La veritat és que no. Tot ha sigut comentaris bastant oportuns. Llavors jo faig un vídeo... d'això, una mica en broma, a TikTok,
sí.
I és la mateixa gent que quan surto de la Júlia Puig que em comença a comentar que quina casualitat que no només em dic Clara Piqué, sinó que també tinc el segon cognom de Júlia Puig.
És que és molt frustrant.
Clar, és que déu-n'hi-do.
Ves al tanto, que potser surts a la cançó nova de la Shakira.
Quin és el comentari així que més, o quins comentaris més destacaries que has tingut?
Doncs mira, la gent diu que el meu nom és el millor spoiler de la història. Que els meus pares van preveure el futur.
Bona, aquesta també.
Home, déu-n'hi-do.
Que si tinc una filla amb moltes peticions és que li posi Shakira. I molta gent demanant que ensenyés el DNI, perquè no s'ho creien.
Clar.
Que fort.
Doncs Clara, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Claramente, una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.
És que déu-n'hi-do, eh?
Que bèstia, eh?
Déu-n'hi-do, que de cop i volta...
És que ni assajat et surt així.
Clar. Vull dir... Perdoneu, eh? Però no tots els programes de ràdio tenen Clara Puig Piqué.
Home! De persona buena y una
loba como yo no está pa tipo como tú. Ai, Déu meu. Ja, escolta, ja m'ho explicarem un altre dia, això. Perquè la Júlia Puig aquesta, jo no en tenia ni idea.
Bueno, és la rumoreja. Sí. Crec que treballa amb el Piqué, no? O algo així, o no ho sé.
Ho desconec, però sí, no. Es diu que també va ser una amant de Gerard Piqué. De Gerard
amb la
Piqué.
Qual hauria enganyat a la Clara.
Clara. Aquí entrem a un terreny més pantanós, eh?
Que li fos infidel és algo totalment inesperat.
Però per això...
No s'ho pot esperar.
No, és veritat.
Clara està molt sorpresa.
Però per això fa un parell o tres de dies Gerard Piqué va penjar una foto a les xarxes socials amb Clara.
Sí, que és oficial.
Clar, perquè molta gent es va arribar a pensar que amb aquesta tercera persona, la Júlia, doncs potser hi havia ruptura entre Clara Chia i Gerard Piqué, però amb aquesta fotografia ha demostrat que segueixen més feliços que mai.
Sí, ha sortit aquesta amb el Renault Twingo, no? Es va fer la foto?
Sí, i els comentaris de la fotografia són increïbles.
Ah, sí?
Eh?
I el Casio també.
Un usuari posa, això no és un Casio ni un Twingo, perdona. En plan, referint-se que Clara Chia és guapa.
Home,
és que és veritat, és guapa. És
molt
guapa.
Sí, ho és.
No vull acabar la temporada sense... portar la Clara Chia aquí un dia. Ho aconseguirem, que sí? Ara ja ens hi posarem sortint d'aquí. Sí.
Farem carrer,
si cal.
Jo tinc una amiga que coneix a Clara Chia.
Ho intentem.
Però...
Ah, sí? Va. Vinga, ho intentem.
Som-hi, va.
Nois, ara sortint parlem, eh?
Sí? Va, no. Mira, Andreu González, que tu estàs flipant.
Ens anima molt, eh? Escolta, aquí.
Sí. Seguim comentant més notícies la setmana que ve, us sembla?
Em sembla perfecte.
Som-hi. Sí?
Vinga.
Gràcies, els tres.
Vinga, bon cap de setmana.
Te'n vas amb un ànim de cap de setmana brutal, eh?
Va, que és divendres, home.
Bueno, venga. Tenen que m'animar.
Hola, però ja vindré.
Encara no he cobrat i no tinc un duro, no pot ser això.
Mira, això...
Se me farà llarg, eh?
Passes per allà, per recepció, t'ho arreglen ràpid.
Ah, sí, en sèrio?
Sí. Gràcies, Sergi, que vagi molt bé. Gràcies, Sílvia. Fins ara, Núria.
Fins ara.
De cançons de Caravana, amb Marc Pardo.
Vinga, va, 2 minuts que passen de 6:15 de la tarda i com sempre acabem la setmana amb aquesta dosi de cançons de Caravana. Marc Pardo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què tal, com estàs?
Doncs bé,
sí?
Vinc de la feina directa, però cansadot, però bé. Va, què ha estat el més important que ha passat aquesta setmana? Ja saps que sempre ho relacionem amb això.
Ai, espera't, que ara estava amb altres notícies, que si Piqué, que si Clara...
Potser és això, el més important, una setmana més, tampoc passaria res.
Pot ser, pressupostos, per exemple.
No. L'aniversari del senyor Joan Trias.
Home, sí, és veritat.
Així que el que farem serà fer un repàs a cançons per felicitar l'aniversari.
Home!
Així donarem una miqueta de recursos a la gent.
Va.
Anem a començar.
Sí.
Ha estat la recerca de la setmana, he anat buscant cançonetes.
Sí.
I anem a començar amb un clàssic. Sentim-lo primer de tot. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President, eh? Un clàssic de clàssics.
Un clàssic de clàssics. La cançó sensual, la va interpretar el 19 de maig del 62 al Madison Square Garden, una festa celebrada amb motiu del 45è aniversari del president del moment, de Kennedy. I, bueno, així com a curiositat...
Per si algú es lia amb els Kennedy, el del tret.
Vale, aquest. Exacte.
Val.
Doncs la Kennedy, la Jackie, no va anar al 45 aniversari del seu marit, clar, perquè sabia que era la Marilyn la que li cantava la cançó. Però bueno, he agafat aquesta per començar, perquè no vull que tots siguin versions del Happy Birthday to You.
M'agrada.
Podríem haver tirat de Carmen de Mairena, no ho hem fet. Happy Barry.
Happy Barry to You, correcte.
Aleshores, bueno, continuarem amb la llengua anglesa, per aquells que els agradi felicitacions més internacionals. Va. I ens anem a un grup que és un clàssic dels clàssics, que són els Beatles.
Home.
Van escriure una cançó que es deia Birthday. Jo l'he descobert ara, no la coneixia. Tenim va ser una de les darreres cançons que van escriure en conjunt Lennon i McCartney.
Vols dir que així els hi va sortir, eh?
Així els hi va sortir. Va. I Lennon la descriu com una peça d'escombraries. Segurament no és el millor tema dels Beatles, però bueno, sona Beatles, així va. Que sentim-la.
Una mica entre el clàssic Beatle i el Beatle més psicodèlic que van tenir amb el Sgt. Pepper's i tot allò.
Pensem que és final dels Beatles, per tant estaríem parlant del 70 o així. I en els mateixos 70 va haver-hi una cançó que... Res, de cançó de poc, perquè dura molt, un minut com a molt, que la cançó es titula Happy Birthday, John.
Mira, veus?
I va dedicada al senyor John Lennon.
Va.
Diuen que va ser una de les darreres gravacions que va fer Janis Joplin.
Ep, compte aquí.
De fet... Janis Joplin va morir aquell mateix 1970, el 3 d'octubre, i la seva última gravació diuen que és la seva cançó Mercedes-Benz, que és un tema espectacular, i diuen que el mateix dia que va gravar, que va ser dos dies abans de morir de sobredosi, el mateix dia que va gravar el Mercedes-Benz, va gravar una cançó que es deia Happy Birthday, John, que era una dedicatòria a John Lennon, i que no el coneixia personalment, però va decidir fer-li aquesta felicitació. Absoluta. Am I on? Okay. Hi, John. This is Janice. We'd just like to wish you a very happy birthday and happy trails to you. Amb tota l'admiració absoluta que li tinc a Janis Joplin, em sembla molt més sensual Janis Joplin que Norma Jean.
I tant.
Janis Joplin es mereix no un programa, sinó tres.
Home, i tant. Un dia la farem.
Potser ens volem anar cap a música antiga, també, però una miqueta més animada.
Va.
I una miqueta més animada, doncs, ens anem a l'època del funky i ens anem a Stevie Wonder.
Home.
Cantant també Happy Birthday, però amb un estil molt més funkero i molt més ballable.
Ver para creer. Clàssic, aquest també, eh?
Un altre clàssic.
Sí.
I deixem la música animada per passar a l'indie. Ja que tu les deixes anar, jo les deixo anar també.
Saps que a mi m'agrada l'indie, eh?
No, ja, bueno, val. Aquestes coses passen.
No tothom és perfecte, no, tothom és perfecte. Aquell. Sí.
Va, deixem l'anglès, passem al castellà. Sí. I anem amb el cumpleaños total del grup Los Planetas. En ella tota l'estona van repetint la mateixa frase, que la sentirem ara només enganxar, que bàsicament diu que no pot ser pitjor que el que era, que segur que les coses van a millor. Anem a escoltar un petit fragment.
Cançons com aquesta, també et dic que era molt fan de l'indie.
Eres molt fan de l'indie. No, perquè tu el que t'agrada és l'indie català. Si aquesta cançó l'hagués cantat Manel, diria, ara, no, quina meravella.
Ara.
Doncs anem amb una de Manel.
Home!
Que és aniversari, directament.
Sí. Que bonica que és.
I que, bueno, és l'única cançó de Manel, així com a curiositat, és l'única cançó de Manel que comença amb un recitat.
Sí, senyor. Sí,
i el
senyor.
Que hem portat és el recitat, no és la cançó com a tal.
Me la van posar dimecres a l'equip de Caravana, mira.
Doncs...
s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics, tots alhora, agrupats en un únic crit.
Que demani un desig. Que demani un desig. I tu, nerviosa, com sempre, que et toca ser el centre d'atenció.
Preciós inici de cançó, eh?
És Manel? Molt
bonic, és molt bonic. Sí.
Però, clar, ballable, ballable, doncs no és Stevie Wonder, no?
Clar,
no ballem.
Vull dir, estàs en una festa d'aniversari infantil a un McDonald's, diguem-ne, i no posaries Manel.
Exacte. Vale. Seria això. Aleshores, anem a buscar més ballables, no?
Som-hi.
Estem amb el castellà, el català, anem canviant.
Fot-li.
Torno al castellà, perquè també hi ha cançons en reggaeton que celebren l'aniversari. He descobert dues. Una és d'Ozuna i Nicky Jam, que es diu Cumpleaños, literalment. Uh-huh. Però, clar, he escoltat la lletra i té una lletra tan profunda com m'enteré que cumples años i que ja no eres menor d'edat.
Ui!
I he decidit que obviava aquesta cançó directament.
Que després passa el que passa al Sutton.
Sí. Exacte. Així que l'obviem.
L'obviem
i ens anem a Yandar i Justin, que a més de pintar pajaritos en el aire, van fer una cançó que es deia Feliz Cumpleaños. A veure com sona això.
¿Cómo no recordar esta fecha tan importante? ¿Cómo no sacar el tiempo para felicitarte? Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida.
Lletra és maca, també. Un dia parlarem del reggaeton i perquè la gent que fa reggaeton diu felicitats. Sembla gent prorussa.
Em sembla un bon tema per treure durant una secció sencera.
Val.
Molt bé. Va, anem a la part més nostrada.
Va.
Els Strombers van treure fa uns anys una cançó anomenada Per molts anys.
Sí.
I a mi m'ha suscitat una pregunta, no? Perquè tu com felicites? Què dius? Moltes felicitats?
A mi m'agrada molt el Per molts anys.
Feliç aniversari? Perquè hi ha molta gent que fa traducció literal i diu feliç aniversari. Sí. Jo també soc de Per molts anys.
Per molts anys, sí, tant.
Doncs la cançó es titula així, directament, Per molts anys.
Per molts anys, avui és el teu gran dia, aquesta és la teva nit, és el moment del teu gran mar. De Sant Joan.
Mira, caigui el dia que caigui, Stromberg sempre va bé. A mi m'agrada molt,
sempre va bé.
Molt
sí. Però posats a grup d'aquest estil que t'agradin, sí. jo sé que hi ha un grup que el cantant potser tampoc et fa excessiva gràcia, però el grup sí, que és Brahms.
Ai. Sí, home, i tant.
I el cantant de Brahms, en Titot, sí. A més de Brahms, cantava amb Mesclat, cantava amb Dijous Paella.
Sí,
i en Dijous Paella va treure una cançó, que probablement sigui la més coneguda seva, uh-huh. Que es diu Avui fas anys.
Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, et desitgem sort i salut.
Jo espaia que va passar una mica com desapercebut, però sí que és veritat que cançons com aquesta han anat sonant.
És com Mesclat, de Mesclat.
Exacte.
Més enllà de si el rei vol corona, corona li darem.
Correcte.
No en conec cap altra, realment.
Està bé.
Doncs bé, l'última cançó que hem portat d'aniversari la posem perquè tenim així com a nexa aquesta persona que es diu Anaïs, i si faig un programa de cançons d'aniversari on no sona xarango, potser em talla el cap.
Ai,
així que tancarem amb xarango per molts anys per antena, Joan, ja ho
moltíssimes
vam dir
gràcies.
Per privat, però per molts anys.
Sí, tant.
I res, una setmana més, tanquem i acomiadem-nos.
Gràcies, Marc.
D'aquest món impossible i amb el cor a cel obert de rialles i records qüestionar tots els poders celebrar els antics amors.
Va, i nosaltres que deixem el programa aquí, us deixem ja amb Ignasi i Miranda, els seus Sense Distància, després la missa des de la catedral de Montserrat, i a les 8 s'hi posa Rafa Sanauja i tot el seu equip amb Camins. Que tingueu tots un... Què he dit ara? Espera't, que em sembla estar... He dit la catedral... Correcte. Ui, què he fet ara? He dit catedral de Montserrat, correcte. La va dir a Montserrat, però no, la missa és des de la catedral de Barcelona, eh? I després ja sí, Rafa Sanauja amb tot el seu equip, amb Paula Moreno, que ja la tenim per aquí, també, amb el Camins. Nosaltres hi tornem dilluns a partir de les 3. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.